Figueres, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs, és dilluns, 21 d'agost del 2023, i estem molt pendents a aquesta hora que les campiones del món comencin a celebrar el títol mundial aconseguit ahir a Austràlia. Fa només una estona que han aterrat a l'aeroport de Barajas, a Madrid, i en aquests moments s'estan traslladant en autocar cap a la zona de Madrid-Rio, on hi ha una festassa preparada des de fa hores i amb milers de persones, més de 20.000 persones, segons les autoritats, esperant les jugadores de la selecció espanyola que hi van fer història guanyant aquesta final del Mundial contra Anglaterra per 1-0. Allà, a la zona de Madrid-Rio, hi tenim un dels corresponsals de RAC1 a Madrid, el Roger Perciba. Hola, Roger, què tal? Bona nit.
Bona nit, com esteu?
Molt bé, molt bé. A veure, quina és la situació ara mateix?
Doncs mira, ara mateix està cantant Pico a l'escenari, aquí al Madrid-Rio. Estan escalfant l'ambient, esperant a que arribin les jugadores, que ja estan a l'autocar procedents de l'aeroport. S'espera que arribin d'aquí d'un moment a l'altre. Com dic, ara està Pico a l'escenari, ha cantat Camela fa una estona també. Hi ha unes 20.000 persones aquí aproximadament, a la ribera del riu Manzanares, a l'esplanada de la selecció. Hem de dir que l'ambient és força familiar, força tranquil, tot i així 37 graus de temperatura, és el que hem d'aguantar les persones que estem aquí. Hem vist com el Samur ha hagut d'atendre a diverses jovenetes que han hagut de sortir de la multitud perquè no podien aguantar més, però de moment tot discorre tranquil·lament, amb un ambient festiu i molt tranquil, de moment molt tranquil.
Perfecte, Roger, doncs ara quan arribin les jugadores tornarem, perquè ens expliquis des de la teva posició. Entenc que la premsa esteu una mica apartats d'aquesta gentada que veiem per televisió que hi ha ara mateix davant d'aquest escenari, no? Hi ha una gentada de por i ens deies també que a la rodalia i al voltant del riu Manzanares també encara s'hi aplega molta més gent, no? Per tant, la resposta ha estat massiva.
Sí, sí, sí. Bé, la premsa no estem gaire allunyats, tot el contrari. M'he hagut d'allunyar jo per poder fer aquesta connexió, perquè on estem la premsa és impossible. Estem a uns 50 metres de l'escenari amb tot el sistema de so, és autèntic, és impossible mantenir una conversa. Això que em comentaves, sí, és cert que podria ser una mica una pega, una crítica a l'organització, perquè a veure si ho puc descriure bé. L'escenari està a una ribera del riu Manzanares, d'acord? Hi ha tota una sèrie de gent que està davant de l'escenari, però la majoria de la gent està a l'altre costat de la ribera del riu. Per tant, estan molt lluny d'on tindrà lloc la celebració. És cert que hi ha pantalles i és cert que tenen visió directa, però la major part de la gent no ha pogut arribar. Diguéssim que només han pogut arribar a prop de l'escenari, que és molt limitat l'espai, una minoria de persones.
Bé, doncs a veure si tothom pot gaudir d'aquesta festa, sobretot quan arribin les jugadores, que són les grans protagonistes, aquestes jugadores de la selecció espanyola, que després de 14 hores de vol Sydney-Doha i unes 7 hores de vol Doha a Madrid, han arribat fa una estona a la capital espanyola i ja estan a punt d'arribar a aquesta festassa de les campiones del món. Ara tornem, Roger, fins ara mateix.
Vinga, fins ara.
Línies obertes, doncs, amb Madrid-Rio. Durant tot el Tu diràs d'avui estarem pendents de les celebracions i, evidentment, punxarem el senyal de televisió espanyola que està oferint la festa en directe per sentir algun dels parlaments sempre divertits en aquests moments de celebració, com ha passat també d'altres vegades en celebracions del Barça, per exemple, o de la selecció espanyola masculina, quan han guanyat Eurocopes o el Mundial de Futbol del 2010. Hi haurà actuacions musicals. Ara ens deia que tenia Vico aquí, però, per exemple, actuarà Elena Farga, que ha estat una de les autores de l'himne que més ha sonat al vestidor d'Austràlia de la selecció espanyola, aquesta cançó que es diu Está por venir. Elena Farga, d'aquí a uns minuts també en aquest escenari, ha sonat fa una estona Vico amb aquesta cançó que segur que coneixeu tots. També hi ha hagut una mica de festa amb el mític Juan Magán. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en una calle de Madrid. Se mira como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Doncs això, una festassa, no n'hi ha per menys després d'aquest èxit esportiu que ha aconseguit la selecció espanyola femenina de futbol amb un munt de jugadores del Barça, amb una base molt blaurana, com ahir comentàvem amb el directiu responsable de la secció del Barça, el senyor Xavier Puig, des d'Austràlia, en directe, abans d'agafar el vol, i amb moltes jugadores catalanes que també han format part d'aquest èxit, no només esportiu, sinó social. Avui seguirem comentant tot el que pot significar això per la societat, per les nenes que volen jugar a futbol i que ja tenen les seves referents, les jugadores de la selecció espanyola, que la majoria, com dèiem, són del Barça. Però hi ha hagut un altre capítol en aquesta celebració que, evidentment, no passarem per alt aquí al Tu diràs, perquè, a banda de l'èxit esportiu i social, haurem de parlar de l'impresentable de Luis Rubiales i el petó que li va fer a la boca a Jenni Hermoso en l'entrega de medalles. Ahir ja ho vam comentar, ahir ho vam criticar aquí al Tu diràs, però avui ha generat un munt de reaccions al més alt nivell. La majoria negatives, per cert. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha demanat que es disculpi. La secretària general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Ana Caula, ha demanat la seva dimissió directament. I, finalment, després de totes aquestes reaccions al més alt nivell, més enllà de totes les crítiques que ha rebut a les xarxes socials, en l'escala que ha fet la selecció espanyola a Doha, no? L'escala entre Sydney i Madrid a Doha, el senyor Rubiales ha fet un vídeo de disculpa amb paraules com aquestes.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe.
Després escoltarem amb més detall aquest vídeo de disculpa que ha fet el senyor Rubiales. Tot i que a mi em sembla una mica excessiu dir que això són unes disculpes. No són ni disculpes ni són absolutament res. Aquest senyor no ha entès res, aquest senyor. No ha entès absolutament res, el senyor Rubiales. I si tingués un mínim de dignitat, hauria de plegar i anar-se'n cap a casa a reflexionar primer sobre les seves actituds, absolutament lamentables, fora de lloc i masclistes, i després sobre les seves, no disculpes, sobre aquest vídeo forçat que ha hagut de fer per totes les reaccions que hi ha hagut. El petó que li feia a Jenni Hermoso és un acte absolutament reprovable i que li hauria de fer caure la cara de vergonya com a president d'una federació de futbol, en aquest cas. Però no només això, sinó també la celebració a la llotja, que avui hem vist imatges de com celebra el gol a la llotja amb les autoritats allà, com la reina Letícia o el president de la FIFA, Gianni Infantino, una celebració agafant-se els testicles totalment desbocat i embogit a la llotja de l'estadi d'Austràlia. El senyor Rubiales, des del meu punt de vista, no pot ser president d'una federació perquè no se sap comportar. Ha costat molt arribar fins on som ara, el 2023, i encara queda molta feina per fer a la societat, però amb personatges com Rubiales al capdavant de les institucions i dels estaments, no seguirem avançant. Serà molt difícil seguir avançant per construir una societat millor. L'èxit de les jugadores espanyoles és una magnífica propaganda. És una propaganda brutal cap a la igualtat. És un exemple mundial de les barreres que les dones poden superar avui dia i que abans no es permetia. I per seguir avançant en aquesta direcció, és inevitable que els homes com Luis Rubiales no manin ni decideixin. A tots els homes ens queda molta feina per fer, jo m'hi incloc. Hem de reflexionar cada dia sobre comentaris, sobre actituds masclistes que tenim, a vegades inconscients, però si el fet que Rubiales ahir li fes un petó a Jenni Hermoso no ens fa gràcia, ens fa mal als ulls, ens sembla vergonyós i ens sembla fastigós, vol dir que anem pel bon camí. Si no tens aquestes sensacions, jo m'ho faria mirar. Per cert, us recomano l'article de l'Anaïs Martí, tertuliana del Tu diràs, avui a La Vanguardia. És excel·lent com ho defineix Anaïs Martí tot el que ha passat amb Luis Rubiales. Ara en parlarem amb calma, ara escoltarem tot el que ha dit el senyor Rubiales avui, tot el que han dit la resta d'autoritats avui sobre aquesta acció lamentable, i trucarem una persona que avui ha denunciat Luis Rubiales davant del Consell Superior d'Esports, davant del CSD. L'ha denunciat per demanar-ne la seva dimissió. Avui li preguntarem per què, i què en pensa de tot el que ha passat. Però abans d'arrencar amb tot això i de tornar també a Madrid, perquè ja veig per televisió que estan arribant les jugadores, eh? L'autocar de les jugadores ja ha arribat de l'aeroport de Barajas a Madrid-Rio, on hi ha aquest escenari amb la festassa preparada. Abans de tot això, tenim en joc alguns partits a aquesta hora. Per exemple, a primera divisió s'està completant la segona jornada de Lliga. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Què sí, tenim senyor. En marxa ara mateix? A
doncs,
veure.
Mira, hi ha en joc el partit que juga el Granada contra el Rayo, el Nuevo Los Cármenes. Som al minut 6 de la segona part, es manté el resultat d'empat a 0. Segurament, tenint en compte la festassa que hi ha a Madrid, un dels partits de Lliga que deu ser menys seguit de les últimes temporades, perquè tothom té els ulls a Madrid i no tant el que passi al Nuevo Los Cármenes en aquest partit equilibrat i en què pot passar encara qualsevol cosa. De moment, el Rayo i el Barça són els únics equips que no han encaixat cap gol en aquestes dues primeres jornades de Lliga. Un partit, per cert, accidentat, perquè hi ha hagut dues apagades de l'enllumenat artificial de l'estadi durant la primera meitat. I abans s'ha jugat el partit que ens ha cridat més l'atenció. Un Alavés 4, Sevilla 3.
Déu-n'hi-do.
El Sevilla guanyava per 1-2, perdia per 4-2, ha perdut per 4-3, golàs de Rafa Mir l'últim, i no ha sumat cap punt fins ara. En dos partits, dues derrotes i 6 gols encaixats. Mendy Líber ha dit això als seus jugadors.
Si pensamos que hay partidos que podemos elegir para jugar, una final de la Supercopa, ahora viene la Champions en finales de septiembre. Si elegimos solo en mente los partidos que vamos a jugar, haremos el inútil en Liga. Entonces, nos ponemos las pilas o si no hay nada que hacer.
Una estirada d'orelles en tota regla.
Oh.
Sí, perquè
dissabte a Sevilla-Girona, no?
Això és correcte, dissabte a 9:45, espero que no prengui cap mesura el Sevilla abans del partit contra el Girona, i en tot cas que si l'ha de prendre, que s'esperi, seria un bon senyal, em sabria greu per Mendy Líber, però seria un bon senyal pel Girona que la mesura la prengués després del partit de dissabte amb la fresca el Ramon Sánchez Pizjuán. Això és el que ha passat, aquest 4-3, la derrota del Sevilla al camp de l'Alavés. Encara a la Lliga Espanyola, en aquest cas a la segona divisió, hi ha en joc un partit, el que juguen a l'Alcoraz, l'Osca i el Tenerife. 0-1 de moment per l'equip canari, que d'aquesta manera es col·loca tercer, l'Espanyol és quart. El Tenerife, si guanya, haurà sumat 6 punts de 6 possibles. Abans, en un duel del País Valencià, Villarreal B 3, el Denk 1, això pel que fa a la Lliga Espanyola. I fem un cop d'ull a Europa, perquè s'està jugant a la Premier, un Crystal Palace 0, Arsenal 1, el gol de l'Arsenal l'ha marcat Odegaard de penal, en un dia en què hem sabut a Anglaterra que Mason Mount i el Manchester United han decidit de mutu acord acabar amb la relació que els unia. Mount va ser acusat de violació, comportament controlador i agressió a l'exparella. Això va ser ja fa un temps, tot i que el van declarar innocent, no ha tornat a jugar amb el United i tant el club com el jugador han decidit de mutu acord acabar amb la vinculació que els unia, i això que Mason Mount passava per ser fa 2, 3, 4 anys un dels grans projectes de futbol formatiu del United. I deixem de banda Anglaterra, tanco a Itàlia, on el Milan està jugant, de fet ja al punt, mira, s'ha acabat, el temps afegit s'ha acabat ara, ha guanyat el camp del Bologna per 0-2, abans s'ha jugat el Torí 0, Cagliari 0.
A tot això està passant ara, completant-se les jornades de Lliga d'Itàlia, d'Anglaterra i també de la Lliga Espanyola amb aquest 0-0 de moment entre Granada i Rayo Vallecano. Ara ens cantes al final, si hi ha alguna novetat aquí a Los Cármenes ens ho fas saber.
Sí, Miquel. Sí, 40 minuts ben bons que queden de partit,
imagina't,
amb l'Ufascar que s'està aquí em quedo.
Queda't. Una notícia també del futbol internacional que em sembla destacable. Thierry Henry, l'ex del Barça, nou seleccionador sub-21 de França. Nou seleccionador sub-21 de França. Això vol dir que Thierry Henry dirigirà l'equip francès als Jocs Olímpics de París, aquest pròxim estiu, a París 2024. 11:15, ja corren per aquí l'Àlex Dalmas, l'Andrea Ginés i també la Danae Boronat. Avui farem tertúlia amb elles i amb ell. De seguida, aquí, el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Time after time we sway like feathers in the wind, they say they are.
Tu diràs, amb Aleix Pericé.
Hey, I just came to say nothing at all. I feel like silence can say no.
Aquí seguim, amb l'Àlex Dalmas. Hola, Dalmas.
Bona nit, com esteu?
Bona nit. L'Andrea Ginés, hola, Andrea.
Molt bona nit.
Bona nit. I la Danae, bona nit. Hola, Danae.
Hola, quina emoció.
Què tal, com esteu? Ha anat bé les vacances?
Bé,
l'Àlex ja l'he anat veient. Vosaltres sí. Dues, bé, tu també t'he vist ja treballant a Movistar a Mallorca.
Sí,
vas anar al Mallorca
ja,
Vila
Real. Sí, ja estem a tope, sí.
Ja està.
Sí, sí. Bé,
bona victòria.
Puc parlar del proper rival del Barça.
Això anava a dir, bona...
Però començar a Mallorca no està malament, eh?
No, és veritat, és veritat.
Està bé, va, està bé.
No, et va agradar o no el Vila Real? Que aquest diumenge, sí, és veritat,
sí,
al Barça.
Sí, sí, sí. Compte, perquè encara li queda una mica acabar de treballar-ho bé i de posar-se a punt, però pinta bé.
Ja, partit complicat pel Barça, ja en parlarem també, mm-hmm, després. Ara estem pendents de la festa de les campiones. Mira, acaben d'arribar a la Puerta de Alcalá des de l'aeroport de Barajas i ara han agafat un autocar descapotat i faran Puerta d'Alcalá, Plaza Espanya i després arriben a Madrid-Rio, que és on hi ha la festassa amb més de 20.000 persones, com ara ens deia el Roger
Parcela. Amb Camela.
Estava actuant, sí, Camela, amb Juan Magán, Vico...
Grup predilecte de Jennifer Hermoso, no?
Escucha'm,
no t'estranyis.
Sí, sí, home, clar, sí, que la Jenny sí, m'anà molt.
Menció especial per Televisió Espanyola, que ha tret el Gran Prix per donar la celebració de les noies. Sí. Això un altre any no hagués passat.
No. De fet, el fan demà, no? La semifinal del Gran Prix. Vull dir que, imagina't, han hagut de canviar la programació amb Ramoncín i companyia. A veure, mira què teniu aquí. Mira, per començar, ja que veniu de vacances, obrim unes patatetes Frit Ràbic.
Ah, mira!
Sí, home, és que encara estan apareixent bosses de patates aquí a la redacció i als estudis, perquè ahir vam celebrar, i molt, el Dia Mundial de les Patates Fregides, era ahir.
En serio, no?
Ahir diumenge era el Dia Mundial de les Patates Fregides. I llavors Frit Ràbic ens va inundar la redacció de patates. No sé si ho han tret als comptes oficials de RAC1 a les xarxes. Hi ha un vídeo boníssim, els estudis plens de patates, les redaccions... Bé, espectacular. La gent embogida menjant patates. Hola, Saperes.
Hola, què tal?
Què tal?
Bona... Però ja heu banyat amb patates?
No en queden, de la inundació?
No en queda. No obro.
Ha desaparegut la inundació.
No obro una, no faig broma, que la gent s'ho cregui. Mira...
Però
l'eix.
Ara no podràs seguir parlant.
Si em voleu, cal moltíssim. Frit Ràbic. A Instagram de RAC1, insisteixo, podeu veure una autèntica invasió de bosses de patates de Frit Ràbic amb les autèntiques caseres, llises, són aquestes, i també les ondulades, elaborades a l'estil tradicional, amb perola. També van portar les cruixents chips premium, com les de sabor aperitiu, que són molt bones ara a l'estiu, o les de formatge i tòfona, i moltes varietats més que són una delícia. Així que ja us assegurem que aquestes bosses de patates de Frit Ràbic que queden aquí volaran ràpid, segur, segur, segur. Que bé que vam celebrar el Dia Mundial de les Patates Fregides, tu, aquí a RAC1. Que bé que ens ho vam passar. A veure, punxem un moment a la visió espanyola, a veure què està passant.
No sé, es que precisamente es el dorsal que lleva.
Mira, mira.
Sí, realmente, y no era fácil, reemplazar ese rol de enlace de Alexia, y luego cuando ha sido falsa referencia arriba también lo
estem veient imatges de les jugadores, les jugadores en aquest autocar descapotat, passejant pels carrers de Madrid. Clar, es fa estrany, perquè normalment les celebracions han estat de dia, sempre, no? I en canvi, aquesta celebració s'estarà fent a les 11 de la nit, arribaran a Madrid-Rio d'aquí a mitja hora aproximadament, i per tant serà de matinada aquesta celebració. Bé, com el Mundial...
Per la canalla no va gaire bé.
No, però el Mundial l'hem viscut així, amb el canvi horari amb Austràlia i Nova Zelanda, no?
O pitjor encara.
O pitjor. Ens hem hagut a llevadora, l'Almas, ja ho dèiem la setmana passada.
Sí. Tu has matinat, per tu les 9, les 10.
Ja és matinat.
I per la calor, això sí, va millor.
Sí. Passa que ens deia el Perciba 37 graus, a Madrid, ara mateix. Vull dir que...
Però no són els d'aquí. O sigui, allà se suporta millor. No hi ha humitat.
No.
Per mi és claríssim,
Val.
Aquí sues...
Esportivament, algun comentari? I entrem, home, després en la gran qüestió del dia, que ha estat aquest petó Bé, bé, aquest acte masclista, no?, directament de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Però primer, esportivament, el llegia avui a La Vanguardia, no? Àlex, sí. Has estat seguint
l'Àlex, tot el... Jo també he llegit, li ha tirat moltes flors a Bilda, eh?
Sí, sí, ojo, sí. No, sí. Avui titulava Bilda i la connexió Olga Mariona. No? Que t'ha agradat, no? És veritat, titulaves així. No?
Les... Sí, sí, sí. A veure, no, jo crec que futbolísticament cal dir diverses coses, no? Jo crec que té molt mèrit. Ja t'ho vaig dir fa dues setmanes, l'he fet tot per La Vanguardia i crec que és la selecció que millor jugat de llarg, la que ha fet millor futbol. Avui repassava unes dades d'Opta. Ha promitjat, Espanya ha promitjat més de 600 passades per partit, amb molta diferència. La segona és Anglaterra, però gairebé la meitat. 400 de mitjana per partit d'aquestes 600 són a camp contrari. És a dir, ha dominat tots els partits, ho ha fet... Crec que hi ha diversos punts d'inflexió. Crec que el dia del Japó és clarament un punt d'inflexió i el que demostra són diverses coses. La primera, la influència blaugrana en tot això. Crec que són, si no vaig errat, 9 jugadores, no?, a la llista, sí. 7 titulars a la final i amb la participació després d'Alexia són 8. Després, aquestes jugadores són unes guanyadores perquè... després del dia de Japó podien no entrar en dubtes o fer-se més fortes i clarament han anat per aquí. I després ara l'Adanae mencionava el nom de Bilda, no? Jo no sé el que ha passat ni el que ha deixat de passar i elles ho sabran més bé. Per encert, per sort o perquè les jugadores han respost, ha tingut tot el que ha tocat li ha sortit bé, no? És a dir, aposta per deixar Alexia fora i entra, per exemple, entra Laia com a parella central Mirene i respon, li entra, fa el canvi de laterals, no? A Ona a vegades la posa a la dreta, a l'esquerra, i entra Olga i li responen.
Bé, ahir el que explicàvem, no?, amb la Marta Corredera i també amb la Laia Coll, que és que totes les reclamacions i les queixes que van fer les jugadores eren millorar l'estructura tècnica. Evidentment sí que...
No, entre moltes altres coses.
Entre moltes altres coses, vull dir.
I moltes d'aquestes ja han millorat.
Sí, per això et dic
perquè que... Perquè si la posició de la federació hagués estat dir, ei, anem a arribar a una entesa, anem a començar a millorar algunes de les coses que esteu demanant, tot això que ha passat potser hagués estat diferent.
Bueno, el que vull dir és que com que li han millorat l'estaf, com que hi ha una nutricionista que no hi era, un nutricionista, com que...
Hi ha més fisioterapeutes.
Hi ha fisios, hi ha analistes, que potser han ajudat a que Bilda veiés coses que potser no veia ell sol fent allò de...
Clar, jo sí que he notat un Bilda diferent, eh? Clar, un Bilda diferent. És a dir, l'he vist més atrevit que mai. Sí. O sigui, ha fet canvis i coses que dius, me l'han canviat. O sigui, aquest paio no és el de tots aquests anys. És normal. És que ara era o tot o res, no? Vull dir... Ell sabia que la lupa estava sobre ell i havia de fer coses diferents i al final és que a mi em fa gràcia perquè hi ha tants exemples d'equips que s'han beneficiat d'un bloc molt ben treballat com el, és que només cal anar a Sud-àfrica 2010, no? O sigui, Vicente del Bosque és un gran entrenador.
Sí, bé, gran gestor, jo diria.
Ah, molt bé, gran gestor, no? Vull dir que hi ha tants exemples d'equips reeixits que no tenien entrenadors especialment destacats. Vull dir que a mi ara els que diuen no, sí, o sigui, Bilda és boníssim. No, perdona, no, és que no ha canviat, perquè tot i que li hagin millorat les condicions, ell no n'ha après més, no en sap més. I pel que jo sé, el seu nivell no li donaria ni per entrenar a primera ref masculina. No podria entrenar a una primera ref masculina. Llavors, de què estem parlant? De jugadores molt bones, jugadores que es coneixen molt bé, jugadores que tenen un nivell... per sobre, les del Barça, evidentment, molt per sobre de la resta de seleccions. Sí. Però és que només calia veure això, el domini del joc, però després hi havia, per mi, i ho he parlat amb entrenadors, hi havia falta d'idees, era tot molt... em va fer molt la sensació, especialment a la fase de grups, que era deixar-les una mica la inspiració individual de cada jugadora. No veies un pla, no veies unes variants, no veies... Llavors... Clar, evidentment no es pot dir no, ho han guanyat només elles. No, no, sí, ella estava allí i ha fet coses que a mi m'han sorprès. Ho he de dir, i ha estat valent i li ha sortit tot bé. És el que dius tu, Dalmas, és que li ha sortit tot bé. Però perquè elles, hosti, jo crec que han estat a un nivell altíssim.
I no només això. Aquest Mundial s'ha guanyat amb moltes suplents del Barça i del Madrid.
Sí.
Imaginem si haguessin anat les titulars.
Jo potser també... no s'hauria guanyat.
Jo crec que sí. Jo crec que hagués estat fins i tot favorita a Espanya per guanyar el Mundial si haguessin anat les titulars. Jo estic d'acord amb el que estan dient tant l'Àlex com la Danae. Crec que les jugadores tenen molt més mèrit que Bilda, tot i que és el que diu la Danae, ha estat més valent. I no només ha estat més valent, sinó que no li han caigut els anells a l'hora de fer canvis que potser des de Madrid no senten bé. Que jo crec que això
és... Cas de la porteria, no?
Porteria, per exemple... canviant, bueno, sí, ja fins i tot a la convocatòria, quan va deixar fora, bueno, quan va portar la Maria, que és una jugadora del filial del Barça, per davant.
Maria Pérez i no sí. qualsevol altra, sí, sí.
Aleshores, què vull dir? Jo crec que aquesta selecció, que crec que podria haver anat molt més sobrada, ha trigat massa en tenir un èxit. Vale? Perquè un cos, el cos d'un equip, que és el Barça, que fa temps que està guanyant a Europa i està arrasant a Espanya, ha trigat tant en triomfar a fora, perquè faltava una aposta clara.
Sí, elements, bé, el que demanaven les jugadores també, no? Una professionalització una mica més de tot el que era l'entorn de la selecció espanyola, no?
I repeteixo la importància de la feina del Barça, perquè ja quan es va guanyar la Champions hi havia fins a 9 futbolistes espanyoles participant en aquella final, en la final contra el Wolfsburg d'aquest últim any.
Dalmas, i què volies destacar tu més, de Bilda? Què estaves destacant?
No, estem bastant d'acord. Jo crec que anem tots en la mateixa línia, no? És a dir, per mi, per plantilla, era la millor selecció de llarg. Jo no sé si amb les titulars, amb les suplents...
Sobretot l'11 titular,
sobretot
o sigui, les que han jugat més, sí, diria sí. jo, eh?
Sí, 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 és evident. Hi havia jugadores que et marcaven la diferència. Després, jo crec... Jo recalco molt la mentalitat d'elles, no? La mentalitat de guanyar, de sempre. I després jo sí, a Bilda li he vist millora. Jo l'he vist millora i no sé si és perquè li han suggerit des de dins, des de fora. Jo no sé el que ha passat, però clar, si hem de jutjar per el que hem vist en aquest Mundial, no ha estat malament el seleccionador, les coses com siguin, mm-hmm. perquè tot el que ha tocat li ha anat sortint bé, excepte el dia de Japó, que jo el dia de Japó
Home,
sí que vaig veure.
El dia de Japó...
No va haver alternativa, i allà va assenyalar una mica Alexia, no? Va fer 2-3 canvis respecte... I tot li ha anat rodat i li ha anat bé.
I allà, el que s'ha dit el dia a Japó, és que si en comptes d'Ivan Andrés, la central del Madrid, i des d'un Mapileón, evidentment no passa el que passa.
Ah, està clar.
Perquè va ser flagrant, perquè sí, és una jugadora que no té el nivell, perquè no té el nivell per molt que jugui al Madrid i porti... molts anys a la selecció espanyola.
Pues quedarà per la història que és qui va aixecar sí, sí. el cel de Sydney, no?
Però és que fins i tot li ha sortit...
Va jugar Rocío Gálvez, que és la sí, suplent sí. del Madrid, perquè sí. la Ivana es va lesionar, que
sí,
crec
sí, sí,
que
sí,
un parell de lesions que també li han... Sense... Tens raó, però no vull ser tan exigent, per així dir-ho, en Bilda. Però sí que és veritat que crec que les coses han vingut donades per facilitar-li també aquests canvis i aquests atreviments.
I que li sortís bé, no?
Sí,
no,
perquè no. Això de posar la Llacodina és perquè es lesiona Ivan Andrés. No sí, perquè sí, se l'havessi sí, posat.
Clar, i hem descobert una central clar. Espectacular. Espectacular.
I a mi em sorprèn...
Que... A mi m'agrada molt sí. la Llacodina, no sé. A mi m'ha sorprès.
Sí, però també és veritat que té un tap molt, molt important al Barça, sí. que és Irene Imapi. Sí.
I fins i tot sorprès... Jana Fernández. És a dir, al Barça, Jana Fernández està per davant de la Llacodina. Bé, la Llacodina sí. sortirà del Barça i està claríssim, però...
Marxarà cedida, si tot va bé.
Pel Barça, Jana Fernández és... És a dir, dins del Barça, sorprès que Jorge Vilda s'emportés a la Llacodina i no Jana Fernández. Perquè la consideren molt millor, sobretot per sortir amb la pilota jugada. O sigui, la Llacodina és molt contundent, va molt bé al xoc, recupera bé, però per qualitat tècnica, la Jana Fernández està bastant per sobre.
Deixa'm tornar un moment a Madrid-Rio. Per si va alguna novetat aquí? Per on està Camela ara? O qui hi ha a l'escenari?
Els de Camela han marxat, per sort. Ara hi ha Juan Magán.
Home, imita.
Juan Magán.
Juan Magán.
Sí, sí, sí. Tres? Aquí la veritat és que tenim certs problemes, perquè et pots imaginar, amb aquest musicón que tenim...
Xumba, sí, sí.
Sí, total. I a més, el personal de la Federació Espanyola de Futbol
sí.
ens fa estar en un recinte molt, molt, molt petit a tota la premsa, davant de l'escenari, on és gairebé impossible fer una connexió com la que estem fent ara, perquè pràcticament no m'escolto quan parlo. I si vull sortir, doncs, vaja, ha anat al canto d'un duro que em fessin fora.
Però vaja, aguanta, que ja veig que han passat plaça Espanya i deuen estar arribant les jugadores. Ara ens narres com arriben i com pujan a l'escenari.
Vinga, tot sigui per veure-les aquí aviat.
Molt bé, gràcies, Roger Perciba, un dels corresponsals de RAC1 a Madrid, pendent i gaudint també de Juan Magán, ara mateix a l'escenari d'aquest Madrid-Rio. A veure... Anem a l'altre cas, perquè més enllà de les celebracions el focus continua posat en l'actitud de Rubiales durant l'entrega de medalles, agafant pel cap a Jenny Hermoso i petonejant-la sense que ella, evidentment, ho volgués. Avui hi ha hagut moltes reaccions. De fet, n'hi ha una d'última hora, Saperes.
Sí, perquè estàvem pendents de, no, d'aquesta arribada de les jugadores a Madrid-Rio per aquesta celebració. Televisió Espanyola va cobrint el viatge del bus i també és en aquesta celebració que ara escoltàvem. I allà han pogut entrevistar a Isabel Rodríguez, la portaveu del govern, i li han fet la pregunta sobre què li va semblar la imatge de Rubiales petonejant Jenni Hermoso.
Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, que es muy importante que cada uno asuma su responsabilidad. En un momento como este, donde ellas están rompiendo esos techos de cristal, creo que es importante hacer esa reflexión, que ninguno de esos comportamientos se alejen a ese sentir mayoritario de la sociedad española, que es una sociedad que avanza en igualdad y, sobre todo, que nuestros comportamientos no sean lo opuesto a lo que representa esta victoria. Que es el avance de las mujeres también en el campo deportivo, en el fútbol, de la que nos sentimos tan orgullosos. Hoy yo no quiero hablar de él, quiero hablar de ellas.
Totalment d'acord, jo ho deia a l'inici, totalment d'acord, aquest pas enrere que es fa, no?, en una propaganda brutal de feminisme, de trencar barreres, de lluita, de caminar cap a una igualtat i cap a una societat millor, doncs tot això passa i al cap de dos minuts aquest senyor que representa, que presideix la Federació Espanyola de Futbol, s'ho carrega amb una imatge que ha donat la volta al món i que avui ha tingut un munt de reaccions. És molt interessant, crec, abans de deixar-vos opinar, recordar una mica tot el que ha passat, eh? Analitzar l'evolució, no?, del discurs de Rubiales, des que transcendeix això del petó fins avui que s'ha disculpat, Roger.
Sí, perquè hi ha hagut un cert gir en el to i les formes del president. Sobre el fons, en canvi, jo no seria tan contundent. Recordem, però, les jugadores pugen a recollir les medalles de campiones, Rubiales les abraça de manera, diguem-ho així, efusiva, i en el cas de Jenni Hermoso li agafa la cara amb les dues mans i li planta un petó als llavis. Minuts més tard de la cerimònia, primera reacció de Jenni Hermoso al vestidor comentant la imatge amb les seves companyes a través de les xarxes. Passades unes hores després del partit, José Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola, en declaracions a la COPE.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye, un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad, yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma, yeah. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no, de verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo, de
vale.
Verdad.
Déu-n'hi-do, amb les declaracions a la COPE, també a la mateixa emissora, parlen amb Jenni Hermoso sobre la imatge.
Madre mía, no me la quiero imaginar porque ni yo me lo esperaba, pero bueno, es que...
Venga, es que los picos hay que darnos...
Pues que si le caigan a otros, porque a mí no me importa, o sea, que yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche.
Ya, pero que hay gente que...
No
que
me ha gustado.
Se ha ofendido.
Traient ferro Jenni Hermoso, però repetint que no li va agradar el petó de Rubiales. La federació també fa arribar unes declaracions de Jenni Hermoso a l'agència EFE, on la jugadora parla de gest mutu i espontani i d'un comportament exquisit de Rubiales amb les jugadores. Aquest matí, però, malgrat els intents de la federació i Rubiales per apagar l'incendi, diferents personalitats polítiques catalanes i espanyoles decideixen dir-hi la seva censurant l'actitud del president de l'Espanyola. Per exemple, el ministre d'Esports en funcions, Miquel Iceta, a Ràdio Nacional.
Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla. Bueno, yo creo que lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas. Porque probablemente cuando él vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente.
El mateix Miquel Iceta recorda a Rubiales que com a referent social el seu comportament ha de ser exemplar.
Quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos porque estamos dando un mensaje a la sociedad y por lo tanto evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia, ¿no? No es el que manda, el que fuerza un beso, no puede ser.
La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Anna Caula, creu que pels motius que explicava Iceta, Rubiales hauria de dimitir. Declaracions a Catalunya Ràdio.
Crec que sí, perquè pertoca a un president d'una federació, a un president que defensa també un protocol que ha signat la seva entitat, ser escrupolós amb les formes, no? I crec que el que explica aquest petó, les declaracions posteriors que ho justifiquen, és que encara normalitzem un tipus de comportaments que no són de rebut.
Y encara un parell de piulades polítiques. Aleix, Irene Montero, ministra d'Igualtat en funcions. És muy sencillo, dos persones se besen si ambas quieren, si hay consentimiento. Solo sí es sí. I la ministra de Drets Socials i secretària general de Podemos, Yone Belarra. Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, ¿qué no harán en privado? La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las campeones. I posa la A en majúscules. Ho dic també per les paraules de Bilda després del partit amb el campeones, 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 Yone Belarra, campeones, amb la A en majúscula. Més reaccions. David Aganzo, president d'AFE.
El tema de ese tipo de gestos son muy conflictivos, ya que no sabemos si es con la aceptación de la jugadora. Creo que hablaremos con Jenny por si necesita cualquier tipo de situación.
I després d'aquesta catarata de reaccions, en ple vol de tornada de la selecció espanyola femenina, ha arribat un nou missatge de Rubiales, que no m'atreviria a catalogar de disculpa.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe.
Aquesta ha estat la cronologia dels fets i les reaccions, però és que a més avui han transcendit més imatges. Avui hem vist unes imatges molt grolleres també de Rubiales a la llotja de l'estadi.
Sí, perquè un cop acaba el partit celebra efusivament la victòria, fins aquí cap problema, però en un atac de testosterona el president de la federació ho remata agafant-se els testicles amb una mà. Tot això, insistim, en plena llotja a pocs metres de la reina Letícia i la infanta Sofia.
Molt bé, a veure, abans de sentir-vos, Dana, Andrea i Àlex... La secretària general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Ana Caula, demanava la dimissió parlant d'un protocol que has estat revisant. O sigui, sí. Hem mirat el protocol de la Federació Espanyola de Futbol que presideix Rubiales.
Pel qual l'han de cessar. És que s'està parlant molt de dimitir.
No, l'han de fotre fora.
No dimitirà, l'han de cessar.
Segons aquest protocol, que ara explicarem.
Protocolo de actuación frente a la violencia sexual de la Real Federación Española de Fútbol. El punt 4 diu situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual. En l'apartat contacto físico, cita, atraer con un brazo en el intento de besarles y... besar a la fuerza. Sobre aquests comportaments, diu, estas conductas son inaceptables y conllevarán consecuencias inmediatas. El Comité Asesor de Protección, en el marco de sus competencias, adoptará las mesuras que estime oportunas ante cualquier comportamiento que ponga en riesgo la salud o bienestar de las deportistas.
Per tant, a la Federació Espanyola de Futbol hi ha un protocol que diu explícitament atraer con un brazo en el intento de besarles o besar a la fuerza... és una conducta inacceptable. Això ho diu el mateix protocol de la Federació Espanyola. La pregunta és, diu que s'ha de traslladar al comitè assessor.
Exacte.
Qui és el comitè assessor de protecció de la Federació Espanyola?
Doncs el president del comitè és el president de la Federació Espanyola i dos membres d'aquesta federació. Un d'ells, Andreu Camps, que és mà dreta de Rubiales. I una segona pregunta que també ens hauríem de fer, Aleix. On acaba i qui decideix una possible sanció en cas d'agressió sexual? Explica el protocol que el cas passa per les mans d'un delegat que reuneix amb el possible agressor i la víctima. Si no hi ha un acord via mediació, sempre en casos lleus, es redacta un informe que es trasllada al comitè assessor, que és qui fa una proposta de sanció que acabarà decidint presidència de la Federació Espanyola.
Sí, ell mateix se sancionarà ell mateix, no? Tachan, tachan.
Tachan.
Molt bé, molt bé.
I acabo amb el punt 5, referent a la prevenció sobre aquests casos d'abús sexual. Asegura que en carácter general se adoptarán medidas de prevención en las siguientes tareas o situaciones. Enumera unas cuantas, entre ellas actitudes y comportamientos en las gradas y entrega de premios. Per tant, doble fail en tota regla de la federació.
Segons aquest protocol de la Federació Espanyola de Futbol, tant pel comportament a les grades com per besar a la fuerza i cogerla con fuerza, hauria de ser sancionat o cessat Luis Rubiales. Però clar, com deia el Roger, la decisió final la depèn del president de la federació, que curiosament és ell. Bé.
No, però a veure.
Què en penseu?
No, hi ha gent per sobre que té potestat i que pot... O sigui, bueno. Igual que Miquel Iceta... li demana que es retracti i llavors fa aquest vídeo ridícul, que no és una disculpa, sinó que és una justificació.
Sí, hi ha un moment del vídeo que diu me veo forzado a pedir disculpas.
Sí, sí,
però
no me queda otra.
No me queda otra, és la frase correcta. Sí, senyora, no me queda otra que pedir disculpas. És que no s'entén res.
Però és que ja
no entén res.
És intolerable, però que hi ha gent que el pot acomiadar, evidentment.
I tant.
O sigui, Consejo Superior de Deportes...
I la pressió social i pública que hi ha hagut avui ja políticament, compta amb això, eh?
Mira, em sembla justícia poètica que aquest Mundial, que podria tapar tot el que ha fet de malament la federació en quant a la selecció femenina, quedi retractada amb aquest gest del president. I és greu, el gest, però em sembla més greu encara que després surti a fer aquestes declaracions i que no entengui res del que està passant, perquè això és falta d'educació. I falta d'educació del president i de moltíssima gent en aquest país que encara veu normal aquest gest.
És que, a mi, si és una disculpa, tu no pots començar una disculpa dient segurament m'he de disculpar. No, et disculpes o no et disculpes? No, segurament m'he de disculpar.
O ho has entès i per tant et disculpes o no ho has entès.
Després diu... Incloure la víctima.
Sí, sí, no, dit. Després, ell diu, des de dins ho veiem normal. Per tant, senyor president, vigili amb qui rodeja. Si tothom a dins li està aplaudint aquell petó, vigili perquè
no,
té un problema
ell
greu.
Diu, ell ho diu al vestidor i amb les jugadores. Jo he entès que ell diu, a menys, entre les jugadores però i jo lo veiem
normal.
Dir,
la federació aquí ho veia normal i és des de fora, cada cop hi ha una allau de crítiques. Doncs vigili de qui rodeja, president. Aquest és el meu consell. Parla de les dues parts, que ho van fer...
Això.
Parla de les dues parts. Sí.
Sense mala fe per part de les dues parts.
És que només faltaria que Jenny Hermoso, que està allà, que s'acosta al president i tot el que li fan és agafar-li la cara i plantar-li un petó, hagués de dir alguna cosa al respecte. És a dir, ella és la víctima d'això. I per mi el problema de tot plegat és que realment Rubiales, jo sento que no entén per què ha de demanar disculpes.
No ho sap.
És que no entén,
que per ell és normal,
perquè
que no
ell
sap,
té
no sap
interioritzat que això és normal el que va fer, que és un comportament normal i que ell no hauria de disculpar-se. I ell... això només té un nom per mi, que és patriarcat, i que és contra això, contra el que s'ha de lluitar.
Evidentment, la cultura del masclisme totalment integrada i normalitzada per part de tota l'estructura de la federació. Mira, jo us puc explicar que tinc dues demandes que m'ha presentat a mi la Federació Espanyola, i avui tot pren... Encara no hem anat a judici, eh? Anirem a judici.
Per què es pot explicar o no?
Sí, perquè és que tot pren molt de sentit, i espero que el jutge o la jutge que ho hagi de jutjar... entre d'altres coses...
Aniràs a judici contra
sí,
la
federació? Clar,
perquè ells t'han denunciat a tu.
Sí, ja fa mesos, eh?
Són
demandes contra el dret a l'honor de Rubiales i de... Bueno, és igual, no ho vull explicar molt més, però en el seu cas és per una entrevista que jo vaig donar, que donava la meva opinió, i una de les coses que em denuncien és perquè jo dic que ell se sent impune, que té impunitat. Perquè és així. Perquè si no... no s'explica que pugui dir el que va dir ahir la nit a la COPE si no sentís que no li passarà res. Sortir a insultar la gent que s'ha sentit ofesa i que ha denunciat aquella actitud, tal com ho va fer, tal com ho hem sentit, no?, el tall a la COPE, és perquè sap que no li passarà res. Té tota impunitat. I això, ahir m'ho ha dit gent del futbol, gent de dins, que saben que està protegit. I per això a mi m'han demandat. Per això... i altres coses que deia l'entrevista, però vaja, que això es veu que és el més greu que vaig dir, saps?
Això d'ahir a la COPE, perdona, és
si és molt greu.
Si ja és greu el que fa durant la celebració, el que fa després...
El que diu després, sí. I l'intent del vídeo de blanquejament d'avui és encara pitjor, com deia l'Andrea.
L'article de l'Anaïs Martí avui a La Vanguardia sobre les declaracions que fa la COPE i Rubiales és excel·lent. Busqueu-lo a La Vanguardia perquè és excel·lent el que explica, no?, l'Anaïs Martí. A mi m'agrada moltíssim.
L'he llegit i com sempre de Déu.
Sí, crec que...
T'has avançat perquè el volia recomanar també l'antena, així que...
O el que ha escrit el Paco Cabezas, també company d'aquest programa,
sí.
El periòdico. És que crec que la gent no n'és conscient. Si a mi m'han acusat, no sé, de parlar com una aficionada, no sé què... Jo vaig escriure un llibre fa 3 anys, que es publica fa 2 anys...
No les llames...
No les llames xiques,
sí,
llames futbolistes.
Sí.
I el subtítol és Del maltrato al reconocimiento de la lucha por la igualdad en el fútbol. Vaja, allà ja expliquen... Evidentment no puc posar els noms, perquè si no aquelles jugadores ja no serien a la selecció. Però hi són ara, són les campiones del món. Ja expliquen el que patien dins la federació... per part de Vila, per part de l'estructura de la federació, algunes coses. De lo poc que han explicat, algunes les han explicades, no? I en 3 anys no havia canviat res. O sigui, ara han aconseguit aquests petits canvis gràcies a la revolució que van fer totes, entre elles les que no han pogut anar.
Revolució, no?, de les 15. Mm.
Llavors, crec que el que té desconeixement del que passa allà dins, des de fora jo entenc que costa d'entendre, sobretot si no tens voluntat. Però quan veus el tufo masclista, ranci, de veritat, de com s'han imposat aquestes dones, de com les han menystingut totalment, aquella portada del Marca, de titllant-les de capricioses, el dia abans de la final, Bill de la portada dels dos grans diaris espanyols, parlant d'ell, senyor, que vostè no és el protagonista aquí. Llavors, és tota una manera de fer que és molt difícil de canviar, i avui s'està veient que, o sigui, hi ha zero autocrítica. No, no, és això, no, no és el màxim representant del futbol espanyol, no, no és conscient que del segle en el que viu, del moment de la societat en què viu, del moment de respecte a les dones que reclamen qualsevol àmbit.
Hi ha una imatge, perdoneu, de Rubiales en la celebració al juny de la Nations League d'Espanya masculina, que Espanya guanya aquell títol amb Luis de la Fuente com a seleccionador, i ell abraça efusivament tots els jugadors masculins i els hi fa petons al coll o a la galta en el moment de l'abraçada. Vull dir, ja és una persona que fa això que a mi em sembla lleig protocolàriament parlant, és a dir, vostè és el president d'una institució, jo no dic que hagi de ser una cosa encarcarada, però comportis d'una forma elegant, no?, en una llotja o en la celebració o en l'entrega de medalles. Però allà no va agafar ningú pel cap i li va plantar un pico. Allà va abraçar-los amb efusivitat, cosa que a mi em sembla malament, com va abraçar ahir i com va abraçar la Nations League als tios.
I després va vestir d'un i no li va fotre un pico a ningú. Fa la cunyeta de que es casaran a Eivissa. És allò de retorçar-ho tot.
Ja. Sí. Tampoc, també, jo dic que no he vist a ningú fer picos així.
Sí.
No.
Si això, és a dir, això per mi no és un pico.
No, i després hi ha una altra cosa important.
Que és agafar-li la cara a algú i plantar-li tu un petó a algú.
Exacte. La gent està dient...
Un pico és que dues persones tenen la voluntat de fer-se un petó, costen els llavis i fan un petó.
Que ens acostem a mitges, no, Roger?
Sí, el que fem abans del programa.
Hem passat d'Iker i Sara a Rubiales.
No, això és patèria. No,
no, no, ja per on agafar-ho. Però és que a més la gent reclama...
Per diferència entre picos, vull dir...
Ja t'entenc, ja.
La gent reclama que, clar, com que Jenny Hermoso no ha estat contundent, però llavors ja està, no? Si ella no li ha molestat...
Però és el que deies, és no... que ella està dins.
Evidentment.
És que no pot ser més contundent.
És que no estem entenent res de la posició de poder que té aquest senyor. És que jo m'imagino... No? Hi havia gent dient, home, doncs el podia haver apartat el... Com? Però si llavors no s'hagués... És que allò, hagués donat la volta... Si ella en aquell moment l'empeny o li fot una mala cara... O sigui, allò hi ha un conflicte greu per ella, sobretot.
Però és que ella no s'ho espera.
En aquell moment ella traga, aguanta i tira. Llavors, reclamar que ella sigui més contundent, no? O si ja ha dit que no li va agradar, però què més ha de dir?
Que no s'ho esperava que no li va agradar. Si a mi no me gustó.
Que ho ha dit rient. Sí, la Jenny és així. L'Andrea la coneix molt bé, les que la coneixem una mica, o sigui, és una tia que està tot el dia de cachondeo, que és així.
Sí, sí, i que segurament és cert que té molt bona relació amb Luis Rubiales, però una cosa no treu l'altra.
No. Mira, Dalmas, ara si vols dir alguna cosa et deixo, perdona. Uh-huh. És que avui hem sabut també que hi ha una persona que ha presentat una denúncia davant del Consejo Superior de Deportes, Roger. Per
sí,
això.
És el responsable del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, CENAFE, que l'ha presentat esperant que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, ho traslladi al TAT, aquest obri un expedient que pugui acabar amb la inhabilitació del president Rubiales.
El tenim en línia. És el senyor Miguel Ángel Galán, president de CENAFE, com deia el Roger. Senyor Galán, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿por qué ha denunciado usted a señor Rubiales ante el CSD?
Bueno, le he denunciado porque he incumplido la nueva ley del deporte, cometiendo un acto sexista e intolerable en nuestro deporte, y en base también al propio protocolo que tiene la Real Federación Española de Fútbol, donde dice...
Sí, ahora lo repasábamos, es increíble el protocolo este.
Que,
¿sí?
Claro, que besar a la fuerza, pues es un acto sexista que puede ser sancionado en vía administrativa, ¿no? Desafortunadamente, como el delito se ha cometido en otro país, es difícil perseguirlo aquí por terceros, tendría que ser el Ministerio Fiscal o la propia agraviada la que pusiera una querella de acuerdo al principio de esta territorialidad, pero bueno, confiemos que después de las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno en el capítulo de dimisión, pues inste al ministro Iceta, al ministro de Deportes, a que acepte mi denuncia e inicie un expediente sancionador, porque creo que, francamente, bajo mi punto de vista, se ha cometido una agresión sexual.
¿Usted cree que debería dimitir o que le deberían cesarlo inmediatamente, señor Rubiales?
Él no va a dimitir, porque él ya ha estado en situaciones todavía complicada. Recordar que es un presidente que está imputado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juzgado Majadahonda por el caso Piqué de la Supercopa de España, de 24 millones de euros de presunta corrupción, y no ha dimitido. También en el propio sumario del caso Piqué aparece una fiesta en Salobreña, una orgía pagada con tarjetas de la Federación, y tampoco ha dimitido. Por tanto, no queda otra que el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes y de mi denuncia, abra expediente sancionador para, como falta muy grave, para destituirle del puesto, porque ya está llegando unos límites insospechables, ¿no? Es decir, no solo es el beso es sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso, ¿no? Sino es, por ejemplo, pues en el palco, celebrando los goles y la victoria, agarrándose los testículos al lado de la infanta y de la reina. Así que es que no es un presidente que cumpla los protocolos ni tenga decencia ni dignidad, vamos.
Y señor Galán, ¿qué le ha parecido lo que dijo ayer en la COPE y luego las disculpas de esta mañana?
Bueno, lo que se dijo en la COPE es que me pareció muy fuerte, ¿no? Porque yo me di por aludido, ¿no? Yo sería un gilipollas de eso o un tonto del culo de eso, ¿no? Pero es que la COPE, Juanma Castaño y Manolo Lama blanqueando, vamos, nombre. Y después lo que dijo Manolo Lama ya es que eso va a otro nivel, ¿no? De machismo, ¿no? Entonces me pareció como en su línea, ¿no? Porque los que le conocemos hace años, pues es prepotente, es agresivo verbalmente y físicamente, y entonces eso. ¿Qué pasa? Que anoche cuando yo introduje la denuncia por el sistema electrónico del Consejo Superior de Deportes, esta mañana al recibirla del Consejo Superior de Deportes, han llamado al ministro Iceta, como no podía ser de otra manera, y él, privadamente y públicamente, el ministro Iceta, le ha instado a que pida disculpas, porque si no esto se le echa encima. Entonces,
lo ha hecho por eso, ¿no? Usted inicia un poco con esta denuncia y luego se hace grande, y Iceta es quien fuerza un poco las bueno, el vídeo, yo no sé si llamarlo disculpas, el vídeo que ha hecho forzado.
Claro, ten por cuenta que yo puse la denuncia anoche, ayer por la noche, a las 10 de la noche. La metí por el registro telemático electrónico. Entonces, ellos la han recibido esta mañana, pues me ha salido el acuse de recibo y me han contestado como que se han metido a trámite esta mañana a las 9 de la mañana. Eso, como es una denuncia que va directamente al presidente del Consejo Superior de Deportes, la recibe el presidente del Consejo de Deportes y rápidamente la manda al ministro de Deportes, que es Iceta. Entonces, él se apresuró, el ministro Iceta, a pedir públicamente y privadamente que pidiera disculpas, porque en otros casos peores, como ya te he dicho, que es el caso de la corrupción de la Supercopa de España, no ha pedido disculpas. Pero en este caso, claro, es que los socios de gobierno del PSOE, que es Sumar, la vicepresidenta, han salido a decir que esto es un acto de violencia sexual y que debe dimitir. Entonces, ahora el gobierno le ha instado a, por eso esas disculpas a mí, pues primero no me parecen suficientes porque no es tajante, dice una serie de cosas, y tercero llega tarde, ¿no? Y presionadas por mi denuncia y por el ministro Iceta.
¿Y cómo cree que acabará todo esto? Porque ahora decía que claro, al ser en otro país es muy difícil, ¿no? Pero claro, esto tiene que forzarlo el gobierno entonces, ¿no?
Claro, yo como mínimo creo que se va a abrir expediente sancionador y que se va a trasladar mi denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte y que se iniciará un expediente sancionador. Que no deriva en la destitución, deriva en la inhabilitación de un año, seis meses o algo. ¿Me entiendes?
Eso podría pasar, que le inhabilitaran, podría pasar.
Sí, podría pasar. No, es que debe de pasar y vamos, pues es que si no, es que ¿cómo se queda? Estamos haciendo el ridículo entre la prensa internacional. Todo el mundo está haciendo eso. Y lo peor de todo es que está empañando la gesta de nuestras campeonas. Es decir, y es que hoy, nada más llegar a Barajas, el primero que ha salido de la puerta del avión a hacerse la foto con la jugadora ha sido él. Sigue saliendo en la foto, sigue queriendo ser protagonista. Claro, oye, salte ya de la foto. Alguien le tiene que decir, oye, mira, salte ya, no aparezcas por ningún lado, deja el protagonismo a las campeonas, no se hagas por ningún lado. ¿No ves que todo el mundo está hablando de Rubiales y no del éxito del fútbol femenino español?
Claro, eso es una lástima. Nosotros lo estamos haciendo aquí, no, también, ya lo sé, pero es una lástima que se tape.
Doncs en realitat saps què et dic, Aleix? Que no, jo no estic d'acord amb això que portem tot el dia dient tu. Si aquest personatge continua, o sigui, ell és qui ha taponat a la progressió del futbol espanyol des que va arribar al càrrec. Per tant, és important que es denunciï tot això, que s'expliqui tot el que han fet malament, perquè potser canvia la cosa. És a dir, sí que les està opacant, però és que la realitat és que tot el que ha passat fins ara, tots els problemes que hi ha hagut al futbol femení, ell és còmplice, responsable i culpable. Per tant, si traiem aquest tap, traiem aquest càncer d'allí dins, potser això ja és un altre món. Para ellas, sobre todo.
Bueno, vamos a ver cómo acaba. Señor Galán, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos un poco el porqué de esta denuncia y a ver si tiene recorrido.
Muchas gracias, muy buenas noches a vosotros.
Muy bien, buenas noches. Miguel Ángel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España, las CENAFE, es diuen, amb les sigles.
Jo no sé si també ho podem denunciar als altres, però si es pot, escolta, anem-hi, saps?
Anem-hi sumant, no?
Ah, home,
partit de tenis,
suposo,
no?
Que sí, exacte, demanda tu, demanda jo. Suposo que si n'hi ha en comptes d'una, n'hi ha 100...
Del mas que volies dir tu, perdona, sí.
Bé, no, tant la Dana com l'Andrea són molt més indicades que jo per parlar d'això.
Interessantíssim sentir-les, eh?
Absolutament, absolutament, i totalment d'acord.
No, no, tots som indicats,
Bueno, ja m'han dit, ja m'han
dit. Però jo crec que jo n'aprenc més escoltant-vos a vosaltres, de tot això, perquè jo no puc tenir mai el vostre punt de vista, Dana.
Cada vegada hi ha més homes
a mi em costa molt tenir
punt de vista. Que tenen la sensibilitat d'adonar-se d'aquestes coses.
Sí.
Perquè sembla que sigui cosa de dones, només, i no, és cosa de tots.
En això estem guanyant, i jo deia a l'inici, si t'ha indignat, si t'ha semblat fastigós i lamentable, anem pel bon camí als homes. Però és molt difícil que ens posem en el paper d'una dona. Encara que ens ho intentem imaginar, és molt difícil. Per tant, jo n'aprenc d'escoltar les opinions vehements i potents que tenim aquí avui, o que deia ahir la Laia Coll. La Laia Coll ahir va fer un discurs impecable, també. Deies, perdona.
Sí, no, absolutament d'acord amb el que deia, no? Simplement per afegir coses noves. Ell deia, productor de... Per mi és un gest impresentable, tot el que ha passat. El primer, el que diu després en l'entrevista aquesta a la COPE, les disculpes, és a dir, no està a l'alçada en cap de les accions que fa, sinó que és un aumentado y corregido, que es diu en castellà, i és un gest retrògrada que per mi hauria de tenir conseqüències. Però Rubiales és jo crec que és així, és a dir, jo he jugat contra Rubiales i Rubiales al camp ja era un futbolista així, que li anava així, que el diàleg, que tot el rato estava parlant amb l'àrbitre, que se li veia així, per tant és la seva també manera d'entendre això.
També és el típic que li veuria maricón als rivals, segur. Maricona, segur.
Sí, era aquest tipus de jugador, no sé si de maricón, però que estava tot el partit parlant i amb aquest tipus d'actitud. Per tant, sí, per mi hauria de ser penalitzable, inhabilitat o el que fos, però sens dubte sumar-me a aquesta reivindicació de que és un gest que impresentable.
Impresentable, totalment.
I clar, i no només... al final, aquest és com el got, la gota que vessa el got. Però clar, és que ja, el currículum és tan fort.
Mira, és que ara he recuperat un article del diari Ara del Toni Padilla. Luisito, el coneixien al poble, era el fill de l'alcalde del seu poble i com a futbolista era conegut com a punt d'honor. Era un jugador com punt d'honor, així li deien, entre cometes. Això és el que explica avui Toni Padilla, que fa un retrat de Luis Rubiales i diu que és el president que salta d'incendi en incendi, dels saudites a les festes, que ara deies tu, no?, lo de les festes amb la targeta, no, que explicava això de les festes, la gestió de Lopetegui també, no? Pues si no querés estar aquí sempre al Madrid, fuera del Mundial, que el va fer fora, recordeu allò? I ara això de Cindy.
Aquest cas que l'escoltàvem va ser fa un any, que era el seu tiet i excap de gabinet. Va ser Juan Rubiales qui va denunciar a la Fiscalia Anticorrupció que hi havia hagut orgies i festes privades de Rubiales pagades amb diners de la Federació. O sigui, aquest és un dels escàndols que té també pendents de solucionar el president de la Federació Espanyola. Com dic, el seu excap de gabinet i
era el seu
tiet.
Sí. Vale.
Que
jo he pogut parlar amb aquest home. Tot si vols, et passo el contacte a l'Aleix. Passa que no el deixen parlar, diguéssim.
Ah, no?
Déu-n'hi-do.
No, és que...
I deixa'm afegir-te
flipes,
també...
No?
És que es juga la vida, pràcticament.
Deixa'm afegir-te també que hi ha un advocat especialista en dret esportiu molt reputat que ens estava escoltant i m'ha enviat també el link del codi ètic de la FIFA, que fa referència també a aquestes qüestions. És el punt 24.5, que diu en particular estan prohibides les amenaces, la promesa d'avantatges, la coacció i totes les formes d'assetjament, abús i explotació sexual. I diu l'incompliment d'aquest article serà sancionat amb la corresponent multa, així com la prohibició d'exercir activitats relacionades amb el món del futbol durant un període mínim de 2 anys. I en cas de reincidència, la sanció per qualsevol activitat, insistim, relacionada amb el món del futbol passaria a ser de 10 anys. Per tant, segons el codi ètic de la FIFA, i preguntava qui pot denunciar, deia, qualsevol persona relacionada o no amb el món del futbol pot presentar una denúncia davant la FIFA per aquesta qüestió, si considera doncs que s'ha incomplert aquest punt del codi ètic de la FIFA, que, a més, parla d'en quines situacions s'hauria d'aplicar. Espera que ho tinc aquí un momentet, que ho acabo de perdre.
Agafa el paper
i
bo.
Diu, el present codi s'aplicarà en aquelles conductes que perjudiquin la integritat i reputació del futbol, particularment quan es tracti d'un comportament il·legal, immoral, o absent de principis ètics que es correspongui amb el que s'estipula també en l'article 2 d'aquest codi.
Per tant, si la FIFA volgués, també podria prendre cartes o protagonisme en tot
el
això.
El codi ètic també censura actituds com aquesta.
Els mitjans què en diuen, Roger, a nivell internacional? No sé si això té un ressò també a nivell internacional.
Doncs mira, te'n recupero només a alguns, 4 de diferents punts del món com a mostra. A Austràlia, al Melbourne Herald, fura espanyol amb el petó del president a una jugadora. Als Estats Units, el New York Times destaca un petó després de guanyar el Mundial que fa plorar. A França l'equip diu petó forçat a la boca d'una jugadora, o a Anglaterra el Guardian diu el president provoca indignació després de la final, o el Sant criticat per subjectar i petonejar una estrella que respon no em va agradar.
Ai, pràcticament 11:45. Fem una pausa, veig ja l'autocar de les campiones arribant a Madrid-Rio. Ara tornarem també allà amb el Roger Perciba i després començarem a parlar una mica de coses més agradables. Per exemple, el Barça, eh? Aviam què et va semblar ahir, del Mas, també, que es va semblar, d'anar, Andrea, aquest Barça-Cadis, la primera victòria a la Lliga. I també de la primera pujada a Montjuïc, més enllà del Gamper, ahir era el primer partit oficial en què els socis i abonats, i també els turistes, pujaven a Montjuïc, i sabrem una mica com va anar, si va haver alguna incidència o no. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte.